6,6 milions d'euros l'any 2018.
Així arribam a les 11 i 4 minuts. Més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
...21 anys amb tu.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia amb Marta Grau.
Onze i cinc minuts, tercera i darrera ja hora de programa i recuperam aquella notícia que ens ha cridat tant l'atenció a les 9. Pues contam que segons una entrevista del cap de setmana, els reis emèrits haurien anat a teràpia de parella per mirar de salvar la seva relació. Això va passar als anys 90. De dano por completo a cada paso. Se no quedó en la mano un buen día.
La relació entre el rei emèrit Joan Carles I i la reina Sofia torna a ocupar titulars, segons explica Maria Eugenia Yagüe, una entrevista en el Luis Fernández i Fernández Vega a la Otra Crónica del Mundo. Els monarques haurien recorregut a teràpia de parella als anys 90 per intentar salvar un matrimoni ja molt deteriorat. I qui és Luis Fernández i Fernández de Vega? Vos demanareu, segurament. I dos, el fill de Sabino Fernández Campo, ets cap de la Casa del Rei, amic íntim del monarca.
Aquella teràpia hauria estat un darrer intent per intentar reconduir la relació, però no va funcionar. Tot i això, mai no s'han divorciat. Segons diverses persones del seu entorn, la reina Sofia sempre va prioritzar el seu paper institucional i l'estabilitat de la corona per damunt de la seva situació personal.
Segons aquest testimoni, tot va començar quan Sabino Fernández Campo va cercar ajuda professional per l'infanta Elena durant una etapa especialment rebel, diu a l'entrevista. Com que l'experiència va donar bons resultats, va pensar que també podria ajudar els reis, aquesta terapeuta. Ell mateix es va encarregar d'organitzar les visites i de mantenir-les en la màxima discreció.
Però aquella decisió, segons conta el seu fill, li va acabar costant el càrrec. Pel que sembla, unes fotografies de Sabino entrant a la consulta del psiquiatre es varen utilitzar per insinuar que necessitava tractament ell, tractament mèdic, i justificar així la seva sortida de la Casa del Rei.
Tot un serial que dècades després ha tornat a les primeres planes gràcies a aquesta entrevista del fill de Sabino Fernández Campo. No sé com valorau aquestes declaracions. Jo crec que és un intent desfí d'intentar, no sé com dir-ho, mantenir el llegat de son pare i sobrellar una vegada més injustícia que, segons la família de Sabino Fernández Campos sempre ha mantingut, va ser l'acomiadament d'aquest bon home com a cap de la prefectura de l'Estat.
Però que surti aquesta notícia, vols dir que és com un intent de neteja, també, de blanquejament...
Jo crec que li don va insistir una sèrie de vegades a ell perquè fes una entrevista. Sabino Fernández Campos mai en va parlar, si una cosa va tenir que és un home discret, un home d'estat, que se deia un moment determinat, i el seu fill pot ser, creu que és necessari que la memòria de son pare sigui reivindicada d'alguna manera, i aquest cap de setmana ha parlat en l'Otra Crónica del Mundo i ha fet aquestes declaracions. I avui de matí fèiem una mica de befa, ens imaginàvem com serien jugant aquestes sessions de teràpia amb el rei emèrit a un costat d'un sofà, la reina emèrita s'altra, i sonant tenemos que hablar de presuntos implicados de banda sonora.
No, i fins i tot m'imagino el moment en què, per exemple, el rei emèrit o la reina Sofia se dirigeixen a la terapeuta per dirigir-se a l'altra part de la relació.
Que ara em fas dubtar, Joana, perquè tu i jo hem pensat a la primera hora coincidíem en que tal vegada la iniciativa era de la reina emèrita, no? Tu també pensaves que havia estat ella que tal vegada li havia dit Joan Carles, hem d'anar...
Bueno, si deies d'ençar vi, no, jo he dit
no, però
que...
ells dos, me refereix que s'han de posar d'acord. I tu deies que ella probablement estava més a favor que ell.
Ell tenia clar que ja anava pel seu vent i pel seu compte.
I si hagués estat al revés? I si hagués estat ell, que davant d'una situació ja apocalíptica, no?
Ho dubt. De totes maneres, si això va passar als anys 90, que està bé que fessin intent, pensau que la relació estava molt més... feia molt de temps que ja estava en hores baixes, perquè els nens eren petits, i quan dèiem nins petits, estem xerrant dels anys 70, ja la cosa ja no pintava bé. Vull dir que 20 anys després ho varen intentar. Està molt bé que ho intentin, però no sé si hi havia esperança per aquest matrimoni.
Jo m'imagino un altre matrimoni, no?, que coincideix a consulta. Vos imagineu? O topar-te amb el rei emèrit a una consulta d'aquestes característiques.
Jo crec que devia ser sempre...
Se mantenia la privacitat,
uns
evidentment.
Uns horaris concrets, devien tenir la consulta blindada a l'entrada i a la sortida dels reis, i sobretot que el que serien els diaris de sessions d'aquest terapeuta deuen estar guardades. M'imagino una caixa forta.
Qui seria el nom, no?
El
nom del terapeuta en concret.
Es deures que li devia posar la terapeuta o el terapeuta, que a vegades aquí quan passant consulta en Susana Ibo Ramos diu que posa una mica de deures, no?, a la gent que va a passar consulta.
En tot cas, Joana Maroto, no van funcionar aquests deures. Això sí que és una realitat. I parlant d'altres qüestions, jo no sé si l'equip, el Mallorca, necessitaria teràpia ara mateix, no?, per poder dur... una situació duríssima, perquè aquesta és una realitat, s'acosta el descens a la segona divisió, companys.
Així és, Marta, el Mallorca va perdre per 2-0 contra el Llevant ahir i necessita d'una ajuda, podríem dir, divina, gairebé, per continuar a primera divisió. Però en el futbol, com a la vida, tot és possible i encara queda partit. No seria la primera vegada que un equip dona una alegria d'aquesta magnitud a les acaballes de la temporada.
Tant de bo fos així, però no sé si és pecat de ser massa optimistes. Però traslladam aquesta pregunta, si vos semblen, a nostres companys d'esports, que ja mos acompanyen. Miqui Tous, bon dia.
Què tal, bon dia.
I també és a nosaltres, en Xisco Ribas, bon dia.
Molt bon dia.
Com estàu i que en penseu d'aquests escenaris que vos han plantejat i que se plantegen, no?, de cara a pocs dies?
Sí, la setmana, aquesta setmana, dissabte, jugarà el Mallorca contra l'Oviedo. A mi és molt complicat, ho deia en Xisco, necessita un miracle, pràcticament, per salvar la categoria. Ahir tenia una bona oportunitat, era una final, havia de puntuar sí o sí al camp del Llevant, però el Mallorca va tornar a fer un partit molt dolent. Confiàvem que l'equip de Demichelis, després del mal partit que va fer contra el Getafe, i de reviscolar una miqueta, fes un bon partit, demostrar que se jugava moltíssim en la ciutat de València, però una vegada més el Mallorca va fer un partit molt, però que molt dolent, pràcticament no va xutar a porteria, només recordo una rematada d'aquest de l'Ubumbo en tot el partit, i a més també va fer errades clamoroses, errades no pròpies d'un equip de primera divisió, com va ser, per exemple, el primer gol del Llevant, on en David López va fer una errada molt important. Per tant, ara, a partir d'aquí, l'escenari, i dos ha de guanyar l'Oviedo i esperar que acompanyin fins a 3 resultats, que no és fàcil.
Primer, no, a més depèn d'ells.
Sí, guanya a l'Oviedo i 3 resultats més.
Jo abans parlava amb en Xisco Ribas, que ell s'ha fet un croquis. En Ribas ho té tot clar. Per favor, Xisco, explica'ns.
Vos he d'explicar...
Quina és la conjuntura que s'ha de donar aquest cap de setmana perquè el Mallorca no davalli a segona?
He descobert dues opcions. Una, poden dir que és viable, no sé si factible, però bé, la primera és que el Mallorca sí o sí guanyi, no?, contra l'Oviedo Son Mos aquest dissabte. Jo necessita que l'Osasuna perdi a domicili contra el Getafe, que l'Elx també perdi a domicili contra el Girona, que justament el Girona és l'altre equip que està en els descens, i llavors necessita que el Llevant puntui a domicili contra el Betis, perquè així el Llevant no estigui a la lliguilla d'empat a punts. S'ha de mirar tot en llupa, és a dir, és increïble.
Ja m'he perdut un poc.
Un moment.
La carambola és complicada.
Sí, sí, no, però tu que ets jove tens esperança, perquè si ets jove sempre tens més esperança.
Cal
ni
una.
Però un moment, és tan inviable tot això?
Home.
O sigui, si parlessin de percentatges, recorde, que guanyi el Mallorca, que perdi l'Osasuna, que perdi l'Elx...
Segur que deixa taula la que pensa que se pot separar, no, Marta?
Acaba de quedar clar que en Marta Granados optimista, ja no de què programa.
Ells me corregiran. En futbol s'han vist coses, en futbol.
Aquests resultats no són tampoc una quimera, pot ser? No, sí. Poden passar. El Girona pot guanyar a casa perfectament l'Elx, el Getafe també pot guanyar a casa contra Osasuna. El problema és que també ha de guanyar el Mallorca, i realment el Mallorca no guanya un partit. què t'ho vull dir?
Ai,
només falta que mos acompanyin la resta de resultats i després som molt el Mallorca no pugui guanyar l'Oviedo que ja ha descendit de categoria.
Home, són molts de factors, són molts de condicionants.
Sí, sí. I també l'ambient que se respirarà a Somoix dissabte, perquè el públic està molt cremat i van veure imatges d'Ivetres Televisió quan va acabar el partit de vora s'autocar en Raillo i en Mafeo també parlant amb els aficionats, també ha anat Don Prats, que els aficionats li recriminaven que no donaven tot damunt el terreny de joc, per tant l'ambient està una miqueta crispat, i si el partit contra l'Oviedo no comença bé o l'Oviedo se posa per davant, som molts
vostès, però el públic ha de ser conscient de que el seu suport és important, el factor psicològic d'un públic entregat és com en els clar. Matrimonis, tu has de donar suport a les bones i a les dolentes, a les males etapes
si no
i a les bones, o no?
Si no és recí, però...
Saps què passa? Aquí, 500 mallorquinistes van anar a donar suport i els jugadors no van ni córrer, clar, i la gent s'acaba...
Marta Grau de propera entrenadora.
Home, a mi me sembla molt injust, no?, per part de l'afició, però bé, ho havia de dir.
No, però que és cert que el Manco i els jugadors, quan varen sortir, varen anar a parlar amb l'afició, que no sol ser una estampa molt, molt habitual. Ahir sabien que qualque cosa s'havia trencat entre l'equip i la seva afició, i el Manco varen sortir a donar la cara. Això sí que és, per dir qualque cosa positiva, això sí que s'ha de valorar en els jugadors del Mallorca.
Sí, varen donar la cara, varen anar a xerrar amb ells, no? També ho varen fer, de repartir contra el Getafe, i allà es va veure l'afició que, en cop de recriminar el mal partit que varen fer Getafe, les varen animar per aquestes dues finals, però clar, ha passat ja la penúltima final, la penúltima jornada, i no han respost, aquí no ha respost.
El vera que de Michelis se pensava tothom que seria revulsiu necessari per fer que això ara mateix no estàs passant, no? En quina posició queda ara mateix l'entrenador del Mallorca?
A veure, quan va arribar sí que va donar aire fresc a l'equip, va sumar victòries, però justament en aquests tres darrers partits, que eren tres partits decisius contra el Villarreal, contra el Getafe i contra el Llevant ahir, i l'equip no ha donat el que havia de donar, només ha sumat un punt de nou, i això ha fet que el Mallorca caigués en posició de descens. També és cert que no han acompanyat pràcticament els resultats de les darreres jornades, perquè tots els rivals directes del Mallorca no han aturat de guanyar. En De Michelis ha fet el que ha pogut. És cert que el Mallorca arribava molt tocat de l'etapa d'en Iago Barrasate, en De Michelis va entrar, el Mallorca va començar a guanyar. Si féssim una lliga només amb el partit de De Michelis i la banqueta del Mallorca, el Mallorca no estaria en posició de descens, però clar, ja va començar el Mallorca molt malament en Arrasate i ha estat mal de tirar per amunt. Per tant, en De Michelis, veurem, ahir va dir que ell vol continuar, que si el Mallorca baixa,
ell posa
el càrrec a disposició del club i si volen que continuï, continuï.
Tenim alguns fragments, però on començam? De tot el conjunt, del que se suposa que pot passar, del que no, Xisco.
Si voleu escoltar primer en De Michelis, no, demanant disculpes en roda de premsa postpartit contra el Llevant.
Es pedirles disculpas a los hinchas del Mallorca. Hoy vino muchísima gente a apoyarnos. Cometimos errores. Pone con mayor incertidumbre y mayor nerviosismo a nosotros. No hemos herido, a pesar de haber dominado muchísimo la posesión. El rival se sintió cómodo desde ahí, con su gente, con el ritmo del partido, y bueno, lastimosamente, después llegó el segundo gol, así que poco más hay para decir que agradecer y disculparse. Es pedirles disculpas a los hinchas del Mallorca. Hoy vino muchísima gente a...
Demana disculpes a l'afició, el que fèieu referència just abans, una afició entregada, però que també té els seus límits, com és lògic.
Sí, sí.
De totes maneres, com condiciona un equip que estigui tan tocat, estigui tan tocat anímicament? És que és inevitable pensar que com remuntes tot això, no?
I clar, i si no fos per el tema anímic, també és per el tema físic, perquè veiem els jugadors del Mallorca que arriben a minut 60, Pablo Torre no pot més... Joan Valgen surt lesionat minut 69. No aguanta ningú, tampoc. Ja no és tema psicològic, sinó també físic. Són els dos temes que els jugadors de Mallorca no donen. No,
és que el Mallorca ahir en un partit decisiu per la permanència va acabar jugant fins en tres jugadors del filial de tercera divisió, que són bons futbolistes, que són jugadors que han d'anar pujant a poc a poc, però tal vegada són jugadors que no estan ara mateix preparats encara per jugar un partit d'aquesta importància, no? Perquè era un partit decisiu per intentar quedar a primera divisió. En David López va fer una errada important en el primer gol i en el descans el van haver de canviar perquè estava enfonsat aquest lot. Per tant, no va sortir res bé. Quan un equip tu de és quan un equip no té una bona dinàmica, tot surt malament. Per tant, no ho sé, confiarem que aquesta dissabte ja es donin aquests marcadors, que guanyin Mallorca i l'Oviedo i que acompanyin els tres partits.
Posen com anereu a qualcú, no? Qualque sant, no sé si la verge de
Síria, la sang.
O la sang.
Jo me pujo a l'optimisme d'Anna Marta, que m'ha agradat, jo me pujo en el seu...
Sí. A veure, no ho dic jo, segur que hi ha experts en esport que diuen que tot és possible, fins al darrer minut d'un partit. Això ha passat,
És una realitat, matemàticament és possible, però el Mallorca ha de guanyar, l'Osasuna ha de perdre, l'Elx ha de perdre i el Llevant ha de puntuar perquè les matemàtiques facin la seva feina i el Mallorca se salvi. Que no és una muntanya fàcil d'escalar,
no,
però si una cosa té el Mallorca és una gran afició que estarà allà donant suport.
No, i que dilluns puguem dir que era més impossible que m'has tocat la grossa, no?
Així és. Sí. A veure, Messi, d'aquí una setmana poden celebrar la permanència,
sí,
però...
Sí, perquè a Mallorca no és la primera vegada que baixa a segona, no? Estem preparats per assumir i per veure tornar a baixar...
Perdó,
a
i el que costa tornar a pujar, no és només de ballar.
Això anava a dir, perquè
després tornar a pujar.
El darrer pic que va baixar va pujar l'any següent, però això no vol dir que si baixa en guany, que l'any que ve ja torna a pujar.
Saps què passa? Que tu mires la segona divisió i veus equips històrics que fa el club, que fa 15 anys que estan a segona, que d'una manera que pugin, i fins i tot han baixat a segona B. Per tant, és que és complicat. És cert que el Mallorca ha baixat moltes vegades a segona, la darrera vegada que va baixar, però la gent s'ho esperava més, perquè era un projecte tal vegada per mantenir-se, un projecte que se l'havia de jugar, se l'havia de jugar tota una temporada, però és que aquesta temporada el projecte del Mallorca era per estar des 10 per amunt, i mira com ha acabat.
Jo m'ho vull aferrar en aquesta possibilitat, malament sigui remota, perquè no? En la vida com en el futbol, tot és possible. És vera, són molt de condicionants, però de moment no llançaran la teva bola. Ni molt manco.
Tot passa per guanyar, s'ha de guanyar sí.
No podem fer més.
Xisco, Miqui, mos escoltem després.
Molt bé,
i seguirem de ben a prop aquest anàlisi. En tot cas, nosaltres també tenim altres coses que compartia amb vosaltres que tenen a veure amb la seguretat alimentària. Les begudes energètiques, que ja sabeu, fa anys que formen part del paisatge habitual entre adolescents, entre joves, però ara una alerta de l'Organització de Consumidors ha tornat a posar el focus sobre el seu consum.
Sí, Marta, l'organització ha detectat, atenció, fins a 60 llaunes de mig litre que se venen en els supermercats i que superen els 150 mil·lígrams de cafeïna, que és el límit diari recomanat per un adolescent d'uns 50 quilos, segons l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària.
El debat arriba a més mentre el Ministeri de Consum estudia restringir-ne la venda a menors. I en volem parlar precisament amb Enrique García, que ell és portaveu de l'OCU. Enrique, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal, com està?
Encantat de saludar-te. Parlaven que l'OCU alerta que hi ha 60 llaunes de begudes energètiques al mercat que superen la quantitat diària recomanada de cafeïna. Què és allò que més us preocupa, la quantitat de productes afectats o la normalitat que els menors, con la que los menores consumen, este tipo de bebidas?
Bueno, pues primero, lo que denunciamos es el acceso de a esa cantidad de refresco con cafeína que están justo en el límite de la cantidad recomendada. ¿Y esto qué significa? Pues que lamentablemente su consumo entre bebés ha subido de forma significativa. Y esto es preocupante porque si se rebasan esos límites, pues afecta directamente a la salud. ¿Qué nos planteamos? Bueno, pues que lo mismo que hay prohibiciones de consumo relacionadas con el alcohol y el tabaco en cuanto a este tipo de consumo entre jóvenes, pues sería recomendable prohibir el consumo de los jóvenes de este tipo de bebida, básicamente, ¿por qué? Por los efectos que tiene. Y es que hay que recordar que un consumo de cafeína pues tiene riesgo a corto plazo de interrumpir el sueño, causar ansiedad, producir alteraciones en el comportamiento y a largo plazo puede originar problemas cardiovasculares. Es decir, hay que tomar una medida para prevenir y garantizar la salud futura de esos adolescentes. Hay otro problema también, y es que estas bebidas no solo tienen cafeína, sino también otros estimulantes, como pueden ser el ginseng, la guarana, la taurina, y eso también puede generar algún tipo de problema añadido. Y otra cuestión, el uso indebido de este tipo de bebidas con alcohol, lo que todavía multiplica los efectos negativos. En resumen, que al igual que ocurre con el alcohol y el tabaco, nosotros creemos que hay que prohibir el acceso de los menores a este tipo de bebidas. Menores, insisto en esta cuestión.
Clar, vostè parlava de les conseqüències, no, dels efectes, taquicàrdies, ansietats, problemes de, per dormir, però es veu també que durant molt de temps aquestes begudes s'han associat a una altra qüestió, a rendiment, a esport, a concentració, gent que, per exemple, se prepara la selectivitat i bou aquest producte, o que simplement berena en el pati de l'institut amb una d'aquestes begudes. Creus que s'ha banalitzat aquest producte i els riscos que té?
Sí, sí, por supuesto. A ver, vamos a dejar ahora el plano de los menores y hablamos de mayores, ¿no? Personas que, bueno, pues ahora que llegan los exámenes se dedican a beber este tipo de bebida. Pues hay que tener cuidado porque los límites están ahí. La cafeína tiene unos efectos reconocidos, pues que estimula la alerta y eso sirve, por ejemplo, para estudiar, ¿no? O para estar con muchas personas que lo utilizan el café del desayuno, pero cuidado con los límites. Cuando se rebasan esos límites es cuando entramos en un terreno donde, bueno, pues ahí está la responsabilidad de las personas, ¿no? Creemos nosotros que no se puede banalizar este tipo de consumo y hay que consumirlo de una forma moderada, ¿eh? Los adultos pueden tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Pero sí es cierto que se está banalizando el consumo de este tipo de bebida y sobre todo se pasan esos límites recomendados y ahí ya entramos en un problema delicado como es cómo afecta a la salud el consumo continuado de esta bebida.
Heu sintonitzat IB3 Ràdio, això és El Dia, i som en conversa amb Enrique García, portaveu de l'OCU, i parlant precisament que aquesta organització ha detectat fins a 60 llaunes de mig litre que es venen a supermercats i que superen els 150 mil·ligrams de cafeïna, que seria el límit recomanat per un adolescent. Clar, Enrique, el format és part del problema, que ja amb una sola llauna de mig litre ja trobem aquests 150 mil·ligrams de cafeïna, que és la dosi màxima diària, ja implica que si un adolescent no ho percep com un perill pugui prendre's una llauna, dues i tres?
Pues claro, ese es el problema, ¿no? De que solo una botella, perdón, un envase de este tipo, ya excede ese límite recomendado para una persona de alrededor de 50 kilos de peso, que es el peso de muchos adolescentes. El problema es cuando ese tipo de bebida, y se reconoce en muchas encuestas, la encuesta de Estudes hablaba de que, atención, un 38% de los consumidores había tomado esta bebida en el último mes. Y se está normalizando ese consumo en edades donde el desarrollo físico y cognitivo están aún en proceso, ¿no? Y además se puede caer en ese consumo excesivo, ¿no? Otra cuestión también, el añadido. También hay otras fuentes de cafeína, como son el propio café o las bebidas, por ejemplo, de cola, ¿no? Que tienen también esa cantidad, con lo cual se supera estos límites. Y insistimos en los efectos que también, bueno, pues consumida en exceso, pues estamos hablando de un hábito preocupante y que de alguna manera hay que tomar medidas. Nosotros pedimos al Ministerio de Consumo y a las autoridades sanitarias que se haga una normativa sólida y eficaz, en este caso que proteja a los menores de esos riesgos. Y ponemos el ejemplo en el alcohol y el tabaco. La sociedad hemos normalizado que se puede restringir el uso de determinados productos en los menores, que tienen unos reconocidos efectos adversos, tabaco y alcohol. Pues lo mismo planteamos ahora con la cafeína, y es que cuando se exceden los límites hay reconocidos efectos adversos, y con un solo recipiente de este tipo ya se exceden. Es decir, todo lo demás al final puede afectar a la salud de los menores.
Oh, és important, sobretot, prendre aquestes begudes en sèrio, no? Perquè semblen inofensives, sembla, no?, per la seva apariència, no?, com si fos simplement per activar... Exactament, la publicitat. És que no són conscients, no?, que hi ha aquesta manga ancha, Enrique, no?, per aquest tipus de bebides que són tan perjudicials. Des d'aquí, el nostre apoyo a la OCU, precisament per estar sempre vigilando, no?, i respetando la salut de los menores con este tipo de asuntos. Muchísimas gracias.
Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Bon dia.
Igualment per tu. No sé si les heu testades alguna vegada.
Idò, mira, ara que jo fer referència a la selectivitat, en el meu any de selectivitat ja hi havia molta de gent que em prenia per poder... Però jo m'estirava més la son i jo no n'he begut mai.
En el nostre temps hi havia unes pastilles que també t'ajudaven i se comercialitzaven com si no recordo el nom, però hi havia molta gent que les
prenia. Està molt bé que no el recordis, ara en directe, una ràdio pública.
Però la gent les prenia i era per activar-te també. Evidentment, ara ja no es venen ni molt manco.
Jo
no?
crec però, que nepres dura altres vegades en la meva vida, però...
De les begudes.
Per llevar-te sa son, però...
Sí, però jo tinc un problema, ja és que a mi tenc insomni. Que a vegades me passa, però si donc un moment, després tenc insomni. Però d'entrada, són capaç de dormir-me a qualsevol banda. I a mi fer un cafè...
A
mi fer un cafè es vespre no me fa res. I a mi aquestes begudes tampoc. Ja et trobava que feien gust com a de...
I si te penses que no te fan res i per això tens insomni, perquè tal vegada no t'acosta començar el son, però sí mantenir-lo. No sé...
Ara no sabia que anava a passar consulta amb la doctora Garau aquí en directe, però si vols no en podem parlar.
Home,
no, perquè, per exemple, avui vespre he dormit fatal i no vaig beure cafè ahir. El problema és que jo ja tenc una edat, ara ja ho puc confessar, en tenc 46, i si jo me'n vaig a dormir a les 10 i, per lo que sigui, a les 12 op un ull, aquestes dues hores ja com que han fet un reset en el meu cervell i m'acosta la vida tornar a activar-me a la son, vull dir, sinó que ja estic activat i m'acosta dormir. I a mi les begudes energètiques primer no m'agraden i segona tampoc me feien res especialment i també consumir una cosa que no t'apita, que no li trobes finalitat.
A mi mai m'havia fet res i crec que també en sa edat ara sí que pens que me comença a llevar una mica la son. Sí, ara ja quan surt els vespres deman cola 0-0, sí, 0 sucre i 0 cafeïna.
Sempre tan pionera.
No, ho dic perquè per ventura en sols anys també fa més efecte. No
11 i quasi i mitja, seguim amb la bona companyia de Joan Jiménez als comandaments tècnics. Ens queda encara mitja hora de programa a través de la ràdio, a través de la televisió i el moment just perquè acaba d'arribar la nostra col·laboradora Fanny Pons per parlar de salut. Avui un aliment que té els seus detractors, fixeu-vos, però que té a la vegada molts de beneficis, el bròquil. Tot d'una vos ho contam.
Al dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és entreteniment.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres, a la 1 del migdia.
Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
A llegir un conte amb els meus fills.
Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
Rentar dents, rentar cara.
I me passes fil dental.
El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
I me despert 7 hores després.
El dia, amb Marta Grau.
Una setmana més toca viure una mica millor en la bona companyia de Fanny Pons, que avui ve a xerrar-nos d'una verdura que, juntament amb les cols de Brussel·les, han tingut molt mala fama, sobretot entre el públic infantil, però que la ciència nutricional ha convertit en un dels aliments més estudiats dels darrers anys, el bròquil. No vull ni rap ni lluç, t'ho dic amb rap a lluç, sempre el mateix. Verdura i peix. El menjador aquell bonito que sempre em fa menjar-m'ho tot el plat de net. Verdura i peix. I a sobre tot bullit.
no has pensat afregir alguns ingredients.
Té detractors, té molt de seguidors, però si aconsegui el bròquil forma part de la família de les crucíferes, com la colflor i la col o les cols de Brussel·les. I té característiques interessants, vos hem de dir. La manera de cuinar-lo influeix molt en les seves propietats.
I a Balears, la dona que millor cuina el bròquil i que en sap tots els secrets, és la nostra experta de nutrició i dietoteràpia, Fanny Pons, que ja tenim aquí. Fanny, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia a tots, com estàu?
Has berenat de bròquil avui de matí?
No exactament. O sigui, bròquil em menys molt, però no per berenar de matí.
Per berenar no convé.
No és que no convengui, és que a mi no va bé de gust.
Ah, ok. No, tu ja saps que per mi ets una guru.
Però qui berena de bròquil?
I si tu dius que és bròquil a primera hora, no, jo només el tastaré a partir de la una.
Jo, sincerament, troc que altres moments del dia allà va bé més de gust menjar bròquil que no a primera hora.
Sí, perquè durant molts anys el bròquil ha estat gairebé el símbol del menjar sa i avorrit. Quin benefici té per a la nostra salut, exactament, aquesta verdura?
Mira, hem de dir que de totes les verdures que coneixem, poden dir que el bròquil et que té més nutrients per el que seria pes de sa part comestible, que pràcticament se pot aprofitar tot, perquè el que és el tronc, que és molt ric en fibra, mos ho podríem menjar com qui menja uns espàrrecs. Vull dir, se pot aprofitar tot. Per tant...
Però pensava que anava a dir com qui menja pipes i t'anava a dir, estimada, no és ben bé el mateix.
No. No és com la setmana passada que xerraven de cereal de berenar que se podria menjar com a pipes.
Com els espàrrecs seria, més
sí,
o menys.
Sí, com els espàrrecs. Han de dir que és una verdura que destaca més pels fitonutrients, que dèiem, o sigui, nutrients que estan presents però que no nutreixen, que no per lo que realment molt nutrigen sí. És a dir, és una verdura molt baixa en calories perquè el percentatge d'aigua que té és altíssim. Per tant, perfecta i adequadíssima per a les persones que vulguin controlar el pes o vulguin perdre pes. Per altra banda, font importantíssima de vitamina C, això sí, el bròquil mos ho podem menjar tant cuinat com cru. Per tant, perquè hi hagi manco, duim moltes vegades, pèrdues d'aquesta vitamina C, en aquest cas sí que mos haurien de menjar un poc arreat a dins una ensalada, per exemple, perquè la vitamina C és termolàbil i, per tant, hi ha part d'aquesta que se perd en les coccions, sobretot si són coccions que siguin llargues. Per altra banda, molt bona font d'àcid fòlic, que també és una vitamina que les dones embarassades necessiten, perquè no hi hagi malformacions d'estum neural del bebè i no se desencadenin.
Per la menopausa, també.
Exactament, una espina bífida. I també l'àcid fòlic és un nutrient importantíssim a les etapes d'infància i adolescència, llavors hi ha d'haver un creixement de l'organisme. Per altra banda, bona font de beta-carotè, precursor de vitamina A, que en aquest cas sempre el beta-carotè el vinculam amb el color taronja, però en aquest cas mos queda emmascarat per la clorofila, de color verd, que és, diguem, és antioxidant, perquè també ho és, més abundant en quant a color. Però quan, després, a nivell vitamínic, a part d'aquestes, també li poden destacar la presència de vitamina K. En aquest cas, les persones que puguin estar en tractament d'anticoagulants haurien d'anar alerta. I, per altra banda, a nivell mineral, li poden destacar la presència de potassi, de magnesi, de calci, de ferro, de iode... Supercomplet. Però el que jo abordeia, més que per aquests nutrients que acaben de destacar, també... no mos hem d'oblidar, bona font de fibra, seria per els fitonutrients. I entre ells serien que és molt ric en antioxidants. El bròquil és una verdura molt rica, i altres crucíferes també, però sobretot li destacant la presència, la vitamina C és un antioxidant, vitamina E també en té un poquet i també és un potent antioxidant, el beta-carotè també ho és, però sobretot li destacant la presència de sulforafà.
Tothom a menjar bròquil de les totes.
Ara ja mos hauria d'agradar. Clar, és meravellós.
Fem molta propaganda.
A mi és que no m'entusiasma.
Jo m'encanta.
Així que aconseguir, hem de tornar un poc a la manera de cuinar-lo, no? Perquè és cru, però també cuinat, se pot fer el vapor, se pot fer bullit, no sé si torrat, jo no l'hi he fet mai, però bé, per
se pot fer en el fons, també, Joana.
Sí. Quin és el millor mètode per conservar precisament les propietats?
Pues mira, fer-lo al vapor. El bròquil vol, si l'han de cuinar, coccions molt curtes, màxim 4 minuts. Molt poqueta d'aigua, i fer-lo al vapor. D'aquesta manera també aconseguirem que no faci tanta dolor a l'hora de bollir-lo.
I 4 minuts basten al vapor.
Sí, podríem menjar-lo, que sigui, mos ha de quedar al dente. perquè així conservar molt millor les seves propietats.
Perquè vols dir que l'olor que és fort, que fa, que no hi ha manera de... És vera, perquè malament ventili, se torben anar-se, sobretot si ho fas de vespre.
Se coneix com a eau de broquil, que t'acompanya tot el dia. Quan t'has fet broquil... quan has posat en esbollit, tens sa casa que tu ja pots estar tirant ambientador,
no,
que no hi ha manera.
No hi ha manera.
Aquests... Has de fer com una ventilació creuada i ni així.
Però una fa que en 4 olor... minuts no fa olor.
Aquest olor és perquè és ric també en compots de sofre, que són els responsables d'aquest olor que fa quan el bollim. Com més llarga és la cocció, més desagradable serà l'olor. Per tant, si és una cocció curta, mantenim propietats nutricionals i ja no farà aquest olor tan forta, però també hem de dir que són components antioxidants i antiinflamatoris. Inflamatoris. Per tant, és un momentet.
Compensa que hagi
l'olor. Compensa, i a més avui en dia també el trobam ja a dins unes bosses que són com a carmanyoles hermètiques per coure en els microones, dona-li una cocció curta de 3 minuts i no mos fa gent d'olor. Vull dir, excusa per no menjar bròquil, no sé que no mos agradi.
A mi, estimada, excusa per no menjar bròquil, és una crucífera, no és ideal per menjar quan tens una primera cita. Perquè allò pot ser un festival. Clar, tot depèn de... Ho dic perquè poden defensar el bròquil fins a demà.
Ni si bròquil si, si ni aigua per una primera
però cita. Però no sé si ets l'aliment ideal...
Ni pasta, si, alerta, si també.
Si has de dinar en companyia. No.
No, però vaja, no cada dia de dilluns a divendres, ni dines ni a lo millor sopes en companyia.
Però, perdó, qui menja bròquil a una primera cita? Home, podria ser.
Sí, no, que ni bròquil ni... ai, per exemple.
Jo crec que seria, clar, exacte.
Un pa amb aioli amb molt d'aigua.
Però una cosa és tenir seny i ser respectuós en el teu entorn, i una altra cosa és demonitzar aquesta verdura, que és extraordinària a nivell nutritiu, pensant en què hem de tenir una primera cita, és que ell tot mos ho du en el lloc que ell vol. Sí.
No,
és que és gros.
És que aquestes crucíferes me tenen crucificat. No puc dir una altra cosa. Clara, que parlaves de sa tija, d'estronc, d'esbloquil, de vegades el deixant de banda, el tiram en els fens i el podem aprofitar. Com si fos un ram, no només serien les flors, sinó que també és tronc, si el sabem cuinar, li podem donar una segona vida.
Clar, no, a part, quan, si nosaltres, per exemple, fem una crema de bròquil, per exemple, el podem aprofitar. El que tenim que fer és rentar-lo bé. O sigui, quan el duim a casa nostra, el que no hem de fer és rentar-lo i guardar-lo, perquè si mos queda humit, sí que pot estar contaminat per fongs. Però antes de consumir-lo, sí que és important no deixar-lo en remull, perquè no perda propietats nutricionals, però sí que passar-lo per aigua, per llevar tot el que puguin ser restes de terra i de qualque bitxet que pugui dur, i després tear-lo, perquè també si el team és una altra manera de que aquest sulforafà se mos lliberi millor. Estem parlant d'un antioxidant que avui en dia ja el poden trobar encapsulat. Hem de dir que la feta dels antioxidants sempre és superior quan els amors consumim de manera natural que si els consumim en suplements alimenticis, però estem parlant d'un producte o d'un nutrient o d'una substància, perquè no nutreix, però sí que té propietats antioxidants, importantíssimes a l'hora de prevenir malalties com pugui ser diferents tipus de tumoracions. Hi ha molts estudis que l'enfoquen cap aquí. També per prevenir malalties respiratòries com pugui ser, per exemple, un EPOC, per prevenir diabetis, malalties cardiovasculars. Vull dir, té una sèrie d'avantatges, aquest antioxidant, avui en dia ja molt reconegudes a nivell salut.
Ostres, ho dèiem en el començament, sempre m'ho deixat el bròquil a dieta avorrida, a dieta per aprimar, quan tu em pensa que el posaran a règim, el primer que li ven al cap és que menjarà un pot de bròquil en un peix bollit de vora, en el bròquil li poden donar més vida.
Li poden donar vida, li poden fer una crema de bròquil que són extraordinaris. També el que deia Joana, si feim el combo, per una primera cita no, ja ho dic, d'uns laminats amb un paquet d'oli d'oliva i passam un poquet el bròquil per
ja té un altre gust.
Ja té un altre gust. Si ja qualque dia volem
combinat
anar...
Combinat amb pasta, no se m'havia conegut mai. Pasta, i estem compartint algunes imatges i és vera.
Perquè ara dic que molta gent que el ratxa. Com si fos com una espècie de topping.
És el que deia abans, perquè se conserva la vitamina C, no? És molt interessant per el que has dit al principi.
I, a més, que avui en dia com a substitut de lo que pugui ser, per exemple, un arròs bollit, pues, se col flori i es bròquil, ja ho poden trobar inclús en el mercat reat, perquè vendria a ser com un substitut de lo que seria un cuscús. Hi ha molta gent que lo que fa és posar al vapor aquest bròquil, i mesclat inclús amb una altra crucífera, que seria la col flori, donen-li un tot de vapor molt ràpid, i això seria un poquet el que substituiria l'arròs a un arròs de la cubana. Després feim un ou a la planxa, en vez de fer-lo fregit, ho posem a damunt, i un poquet de salsa de tomàtiga. I aquí tens una versió...
Si tens problemes, però, no de flatulències, menjar o combinar bròquil i col de Brussel·les...
Col flori. Però estem col flori, de que tot dependrà de la quantitat. Jo, per exemple, a mi no me donen... Si la menges crua, sí que a lo millor pot ser un poc més indigest. No? El bròquil, sobretot també, si el menjar en cru, pot irritar un poquet els teixits renals i persones que puguin tenir problemes. Clar. Renals, no seria convenient que el menjessin cru. Però a mi no, la veritat, ho he hagut de provar, a mi no me dona tant de problemes, perquè és ric en fibra, però estem xerrant de 3 grams de fibra per 100 grams de producte, tampoc no és que sigui una autèntica barbaritat. Crec que no hi ha cap excusa.
Per tant, no facin servir, que mos posa com un zeppelin.
Exacte, perquè
no menjar, és molt diurètic, també, perquè és alt en aigua, alt en potassi i baix en sodi, amb la qual això estimula molt la diuresis, per retenció de líquid, per hipertensió, per persones que puguin tenir àcid úric elevat. O sigui, vull dir, té moltíssimes avantatges.
A mort amb el bròquil.
A mort.
Perquè tots són beneficis.
Es pot tenir en compte aquesta verdura i, si vol, també, una cosa més sofisticada, també avui en dia pot fer una quiche de bròquil.
Clar.
Per què no? Perquè si és que té moltes possibilitats.
Broquilistes forever.
Però, anotau, si vos preocupava el tema de l'olor, 4 minuts i el vapor. Sí, i aquest és el punt perfecte per aconseguir
un bon punt. Queda al dente i de color ben verdet brillant.
El consell de Fanny Pons, de com manipular el bròquil.
Fanny Pons, que tinguis una molt bona setmana.
Moltes gràcies, igualment, per tots.
Uns consells, en aquest cas no culinaris, d'altres tipus, i tornem tot d'una.
Dóna-li al Lluís i al Rap una oportunitat que s'ho mereix. La verdura xafadeta i amb tonyina dos milloren...
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversió.
Demanau molts les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-nos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el coni.
En el meu pare.
A la meva padrina. Dadi cul desbonin.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí, senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
A llegir un conte amb el meu fill.
Mirar les meves plantes i cada vespre dormir un poc.
Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
Rentar dents, rentar cara.
I me passes fil dental.
El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
I me despert 7 hores després.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
El dia, IB3 Ràdio.
Dedicam els darrers minuts d'aquest programa per parlar d'un fet que tal vegada no teniu present, perquè fixeu-vos, un dels primers registres d'arts marcials es troba a la Xina, on es creu que es van desenvolupar fa més de 4.000 anys. Tot i la llarga trajectòria, aquesta disciplina ha anat evolucionant en el temps i adaptant-se a les noves necessitats de la població. Però si una cosa es necessita per practicar aquesta lluita, sobretot, és la concentració.
Com deia aquella famosa pel·lícula de la generació dels 80, que tots han vist més d'una vegada, l'home que atrapa una mosca amb un bastó de xinesos pot aconseguir qualsevol cosa.
I d'avui volem parlar amb una de les persones més formades del nostre país en aquestes disciplines, instructor internacional en defensa personal, fundador del sistema Handcraft Fu i mestre nacional d'arts marcials. Al llarg de la seva trajectòria ha estat campió d'Espanya i del món també en diferents disciplines de combat.
És autor del llibre El arte de salir ilesa, considerat un dels primers manuals en castellà centrats en seguretat personal femenina des d'una perspectiva pràctica, preventiva i psicològica. Ell és en José Rodríguez i ja el poden saludar. José, benvingut, buenos días.
Ara recuperarem en José, que me comenten que just hem perdut aquesta connexió. Per cert, el cinema ha ajudat moltíssim a les arts marcials, perquè jo crec que les ha popularitzades, no? És vera que quan parles d'art marcials te ve al cap una gran quantitat de pel·lícules. Aquesta a la que feies referència, sens dubte, era Karate Kid, el moment en què el professor Miyagi captura aquella mosca, no?, amb els escuradents xinesos.
En
Xisco reproduirà l'escena, sí, en concret. Ara, i és quan li diu Daniel Sam, concentració.
Imagineu que hi ha una mosca per aquí. Per favor. Ja l'he enganxada. Ja tens la mosca aquí. Seria que més o manco així.
Poca broma.
O quan vas a menjar xines, no, has menjat poc en xip, perquè...
Pues ara t'està jutjant la teva tècnica.
Perdona, s'agafa així, estimada, el manco és com el van ensenyar a mi, i on salta, te fa com a destensió del teu dit i tu vas agafant coses.
Com si fos una pinça, no?
Exactament. El que passa és que ara mateix es boli i els llapis que faig servir no tenen la mateixa mida i no m'ha permet fer molta filigrana.
Poca broma, però el tema de les arts marcials tenen molt a veure amb el tema de la meditació, de la concentració...
De la paciència,
resistència...
Són la meva assignatura pendenta. Perquè
tu
no havies
fet una...
No, a mi de petit me van regalar el conjunt de judo i mai vaig estrenar-lo, perquè me feia com a cosa, cosones que passen de petit quan pateixes bullying, me feia com a cosa apuntar-me a un esport d'aquest equip i ho vaig intentar demorar tant com vaig poder, i ma mare, després d'haver pagat un mes i de veure que no hi anava, perquè sempre tenia bongüia o estava malalt, va dir, escolta, que ni no vol anar a judo, i tan contents que nostre, però vaig tenir i me varen desfassar un any de judoka.
Perquè
ma mare, si una cosa tenia,
que
sabia aprofitar les coses. Tampoc era que jo volgués ser Bruce Lee. No mos enganem, mare estimada. Però hagués estat guai fer judo. No descart fer-ne de gran. Però bé, ara sí, crec que ja poden saludar en José Rodríguez. José, molt bon dia, com està?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Encantado de saludarte. Hablábamos de El arte de salir ilesa, que es uno de los primeros manuales centrados en la seguridad personal femenina. No sé en qué momento creyó que era necesario hacer este manual.
Pues mira, llevamos impartiendo defensa personal femenina a mujeres, no solo defensa personal, sino prevención y una serie de herramientas para el día a día de cada mujer. Y cuando acabamos los seminarios, claro, yo hago seminarios por toda Galicia y también por fuera, también estamos en Tenerife, estamos en Madrid, en varios sitios hemos estado, y claro, vamos una vez al año, y cuando salíamos de seminarios, las mujeres me preguntaban, oye, ¿y ahora cómo repaso, cómo hago? Porque claro, por aquí no vuelves, y entonces empezamos un poquito. Tenía un libro que empecé a escribir en el año 2009 sobre un sistema propio que fundé yo, y a raíz de ese libro lo dividí en tres partes. Esta es la primera, que es el manual para mujeres, y de ahí salió, es un poquito lo que imparto en los seminarios, pues un poquito más aquí, más explicado, y que pueden ir ellas a repasarlo cuando lo necesiten.
I José, com hem d'entendre, com plantejau aquesta disciplina, enfocada a la prevenció preventiva o una visió pràctica?
Sí, vamos a ver, tiene ambas partes. Tiene la parte preventiva, que es lo fundamental, porque la mejor forma de salir ilesa de una situación peligrosa es no estar involucrado en ella. Ese es el principio básico. Entonces, si desgraciadamente entras en la zona conflictiva y entras en peligro, pues también En el libro y en los seminarios explicamos situaciones muy sencillas, muy fáciles, cómo evitar y cómo salir.
De totes maneres, estic pensant totes les històries que hi ha al darrere, perquè, José, a totes aquestes mujeres que usted ha formado, ¿no? Más de 1.500, imaginamos también que detrás hay historias muy duras, de haber de todo, pues gente que lo hace pues por aprender, por iniciarse en la materia, pero también seguro que se ha topado usted con historias durísimas.
Sí, hay de todo. Hay algunas muy duras y a otras muy impactantes, y a veces lo que más me gusta de esto, porque cuando haces algo que te gusta y encima funciona, pues es lo fundamental, es el objetivo, ¿no? Cuando una mujer te dice que ahora vuelve a caminar más segura, que aprendió a detectar señales, que va más segura por la calle, eso pues ya te llena y ves que lo que haces, que funcione y que le está sirviendo.
Claro, José, pero siempre se nos ha dicho que el miedo paraliza. No sé si lo más complicado a la hora de aprender defensa personal es controlar también esta parte psicológica. Porque yo me imagino que la teoría es fácil de asumir, una serie de movimientos, cómo colocarte, cómo poder hacer según qué tipo de llaves para defenderte, pero si en el momento en que te ataca no ves el peligro, te paralizas, es un desastre, porque no hay técnica que te pueda ayudar.
Que no sabes cómo vas a reaccionar.
Evidentemente, también en su libro ayuda a controlar esta parte psicológica.
Sí, hay una parte fundamental en el libro que habla sobre el tema psicológico y principalmente sobre el miedo. Pues yo siempre digo una cosa, el miedo es igual que el fuego. Si lo controlas, pues te puede ayudar. Pero si se descontrola, arrasa con todo.
Entonces... José, anava a demanar-te, el llibre es perdones en general o més centrat o destinat a dones que hagin patit violència de gènere?
Es para todo el mundo en general. Vamos a ver, es igual que cuando aprendes a conducir, no aprendes a conducir, aprendes a conducir para no tener accidentes. Vale, pues el libro es lo mismo. Es mejor leerlo antes que cuando ya estás en un problema y lo vas a buscar, ¿vale? Siempre digo que es mejor prevenirlo y siempre es mejor, ante una situación peligrosa, es mejor saber que no saber.
Claro, y sobre todo saber lo que antes apuntaba mi compañero Chisco, ¿no? ¿Cómo vamos a reaccionar y si nos paraliza ese miedo? De todas maneras, para todas aquellas personas que piensan, bueno, pues ¿por qué voy a necesitar yo defensa personal, ¿no? Claro, usted, máster también en criminología, imaginemos que conoce ese lado oscuro de las personas, que existe. ¿Qué les diría a todos aquellos que dicen, ¿para qué un curso de defensa personal?
Vamos a ver, es como todo. Ojalá no hiciera falta.
Claro.
Ojalá estuviéramos en un mundo feliz, donde no haya agresores, donde la gente tuviera una educación y un respeto y no hiciera falta. Pero yo siempre digo lo mismo que acabo de repetir, ¿no? Es mejor saber que no saber. Si te encuentras en una situación complicada, es mejor tener armas y herramientas para poder salir ilesa de esa situación.
¿Y qué piensa del cine? Que antes, mientras le esperábamos, teníamos ese debate, ¿no? Porque básicamente estábamos de acuerdo que ha contribuido muchísimo a popularizar las artes marciales, acercarlas al público, conocer esa otra parte que tiene que ver con la concentración, con el equilibrio, con la meditación. ¿Cree que ha ayudado o que también puede haber hecho un poco de daño?
Bueno, el cine siempre ayuda para que se llenen los gimnasios, pero hace bastante daño, ¿vale? Porque lo que sale en el cine no es la realidad. La realidad es un poco más caótica, és més sucia que el que apareix en el cine.
Clar, de vegades pensam, en aquest cas, José, que les arts marcials tenen un punt místic, que parlam d'equilibri, concentració, fins i tot meditació. Esta part és la més desconocida, esta part més de treball personal. Creemos que la defensa personal, les artes marciales, són golpes o és acció, però també és introspecció, és aprendre a controlar aquests instintos a la hora de evitar una pelea, per exemple.
Sí, una de las cosas que más trabajamos es eso, la mentalidad, ¿vale? Saber reaccionar y no quedarte paralizada. Es fundamental. El trabajo mental es casi más importante que el trabajo físico. Porque por mucho físico que hagas, si llega el momento y te quedas paralizada y no sabes reaccionar, pues de nada sirve todo lo que aprendiste si no sabes el primer movimiento.
I quina seria, perdona, Xisco, li anava a demanar quina és la rutina diària, no?, d'exercici d'entrenament d'un professor amb la seva trajectòria.
Sí, vamos a ver, yo sigo entrenando todos los días, pero principalmente para sentirme bien y sentirme más joven. Ya tengo una edad, y entonces si no entrenas, pues siempre... No entreno igual que cuando estabas compitiendo, ¿vale? Cuando competías, pues entrenabas. otro nivel. Ahora entreno principalmente para mantenerme en forma y para ir platicando cosas y con mis hijas principalmente, que son las que la razón de por la que estoy impartiendo estos seminarios de defensa personal y razón del libro, son las que salen en la portada. Mis dos hijas son las protagonistas, ¿vale? Y en el libro pues también salen ellas realizando las técnicas y entrenamos principalmente para eso, para mantenerte en forma y saber reaccionar en cualquier momento.
José, una darrera qüestió molt ràpida per les persones que nos estén justo ahora escuchando. Defensa personal, ¿para cualquier edad?
Sí, para cualquier edad. En los seminarios tenemos mujeres de cualquier tipo. Vienen madres con hijas y abuelas. Y las abuelas tuvimos, en el último seminario que hicimos hace poco aquí cerca de La Coruña, tuvimos una señora de 75 años que se vio encantada, porque esto no es solo físico, ¿vale?
Qué interesante, Ido, encara som a temps, companys, d'apuntar-nos. José Rodríguez, en directo desde La Coruña, presentándonos este libro, El arte de salir. Ilesa, muchísimas gracias por toda esta información. Que tenga usted muy buen día.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por darnos visibilidad.
I tant que sí, perquè un pensa que mai ho ha de mantenir, però la realitat ens diu que la defensa personal, qui sap si un dia pot ser necessària.
A vegades també agraeix que la gent mos vagi a passar tele. Ho dic perquè tenim tendència a parlar de la nostra edat i la gent s'ha d'imaginar que tenim 90 anys, perquè encara hi som a temps, company, com que dir. Aquí,
les
xiques d'oro, des de matins, divets a ràdio, encara poden apuntar-se a defensa personal.
No? Però si estem a la flor de la vida.
No, però això és allò, quan me trob gent pescada, me diuen, però si estàs, però si estàs meravellós...
I jo, ahir a Lloret mos ho van dir ser
dur. És veritat, sí. Que semblàvem molt més joves en persona.
Ara no sé, na Francisca, de Palma, que va venir a Lloret i mos va dir...
Sí. Ben bé, gràcies, Francisca, per cert, per aquest comentari. Companys, que tingueu un bon dilluns.
Moltes gràcies.
Repàs ara tot d'una el contingut del programa al dia, començant per Menorca. Clara i Mami, bon dia. Com se presenta aquest començament de setmana?
Molt bon dia. Avui, dilluns, al Dia Menorca, com és habitual, començar amb setmana amb tertúlia d'actualitat. Ho farem amb els analistes, els periodistes David Baret i Adurne Llastu i també amb Berta Coll, expresident de la Societat Històrica Arqueològica Martí i Vella i també del Cercle Artístic de Ciutadella. Debatrem sobre diferents qüestions d'actualitat aquí a Menorca i també mirarem un poc a les eleccions d'Andalusia. Veurem què és el que ha passat. Analitzarem també si és el panorama que pot també venir aquí al conjunt de les Illes Balears i d'altres qüestions d'actualitat, com per exemple la reforma de la llei de ports.
Moltíssimes gràcies, companya. I el Dia Mallorca, per on passen els continguts avui, Jaume?
Mira, primer de tot parlarem amb algú, perquè sembla que la finca de Sestalella ha quedat tancada pels nous propietaris. Han posat una valla que tanca fins i tot la torre de Sestalella. Volen saber amb el GOP i també parlarem amb l'Ajuntament de Llumajor si això se pot fer. I després parlarem de les rutes per la Serra de Tramuntana. I, òbviament, amb en Xavi Quinelles analitzarem l'actualitat del cap de setmana.
Tornem demà a partir de les 9. Que tingueu un bon dilluns. Gràcies per seguir-nos. Let's go.